Minuts, a poc aquí a Ràdio Pollença reprenem la nostra programació habitual i ja tornem a tenir algun col·laborador, encara que no sigui de forma presencial, però sí a l'altra part del telèfon, com és el cas de Bernat Xifra. Bernat, benvingut, bona tarda. Sembla que tenim algun problema en la comunicació, així que tot seguit tornem a fer la cridada. Sentir jo per la ràdio, mem, ara ho tornaré a provar, espera.
La jove escolta, què és el que diuen?
Ei, això s'acabarà i hem d'estar preparats. És hora de reactivar-se i nosaltres te volem ajudar. A Tras Digital tenim tot el que el teu negoci necessita per tornar a obrir les portes. Impressió en petit i gran format, rotulació de vehicles, impressió tèxtil... I també et podem ajudar amb articles necessaris per als nous temps. Flyers per a menjar a domicili, vinils adhesius per mantenir les distàncies, mampares de metacrilat per atendre els clients... A Tras Digital som dissenyadors i fabricants. Crida'ns i junts trobarem una solució. Apunta bé, 671-05-25-40. 671-05-25-40. I a internet, trasdigitalambessa.com.
I ara sí que començam aquesta crònica cultural. Tenim a Bernat Xifra al telèfon. Bernat, benvingut.
Bona tarda, Maria Àngel, bona tarda.
Com estàs? Sent bé ara? Sí, te sent perfectament.
Així m'agrada. Així m'agrada.
Com va? Primerament volem saber com estàs.
Com?
Primerament volem saber com estàs, que fa molt de temps que no feim programa amb tu.
Ja. Mira, m'ha trobat bé, m'ha trobat bé. M'ha trobat bé. Dins d'aquesta pandèmia, sabeu que encara no m'ha tocat a mi, i està bé, perquè Pollença crec que ha tocat molt poc, no, de modo que mos podem estar, mos podem considerar privilegiats.
Afortunats,
d'aquesta pandèmia. Així que hem d'aprofitar el temps, posar bona cara i endavant amb tota la cultura i tot el que sigui formatiu i pel bé, de l'esperit, de l'ànima i de l'esperit de Pollença.
Això mateix. Bernat, endavant, idò. Començam amb el programa d'avui.
Molt bé. Idò, bona tarda a tots, benvolguts radioients. Ja vos enyorava, perquè quasi fa prop de 3 mesos que havíem quedat incomunicats, de manera que el meu espai, bo o dolent, i llarg o curt, no estava en contacte amb vosaltres. I ara estem dins un ambient, com veig, de pandèmia. Pandèmia és la mateixa paraula que epidèmia. Són dues paraules gregues que inclueixen la paraula poble, demos, pandemos i epidemos. Vol dir que és una enfermedat que ataca en el poble, i no solament a una part de poble, com seria l'epidèmia, sinó, com veiem, a una extensió enorme pràcticament a tot el món. És pan, que vol dir tot. Tot, pan és tot en grec, de modo que pandèmia vol dir tot el poble, o sigui, una enfermedat de tot, de tota la gent, de tot l'univers, de modo que almenys s'entén de recordar les paraules aquestes, de modo que demos vol dir poble en grec i pan vol dir tot. O sigui que és una malaltia, aquí no hi ha la paraula malaltia, però sí la paraula tot el poble, pandemos, pandèmia, de tot el món, que és molt més que epidèmia, que només seria a un lloc concret. Bé, això fa que quasi no mos hem enterat del temps millor de l'any, que són els mesos d'abril i maig, temps que han estat variables, ja dèiem abril aguas mil i maig més de les flors. Entre aigües i flors no m'ho lamentarà quasi d'això perquè estan quasi menjats totalment per la pandèmia del coronavirus o Covid-19. No veurem que no sabem exactament què és i molt menys no sabem quines remeis aplicaria. I ens han posat, de part de les autoritats estatals, s'ha adoptat aquest confinament, aquesta retirada, diguéssim, retirada i amagatària. Estan amagats, estan confinats dintre nostre, en la careta posada, la mascareta posada davant la boca, a fi de que no se transmetin, d'evitar més transmissions, hi hagi menys transmissions. Perquè si aquest virus que està volant pels aires i tot això mos entrés en la boca o tot això, ja tot d'una ja hi ha un contagi total. Per tant, solució, pues, evitar aquest contagi tancant la porta més important, que és la respiració. Tancant la boca, hem de respirar normal, però hem d'usar majorment, aquestes dues coses. No és vera la mascareta, perquè no mos entri per la boca, i segona, el confinament a l'estat dintre nostre, tal com mos indiquen el govern, assessorat o indicat per les institucions sanitàries, que precisament en aquest cas han donat un exemple impressionant de com mos cuiden, perquè per la quantitat de contagis que han tingut ells i la quantitat de morts, no hi ha cap dubte que la part de sanitaris, siguin infermers, infermeres o metges o tot això, han estat les principals víctimes d'aquest contagi. Per tant, tot això mos fa ser molt considerats i hem de... els han de tractar, han de pensar amb ells, han de ser considerats, que és una gran virtut ser considerat. Bé, ja veig, per tant, en l'estat en què estic, estem tots enteneu tant com més que jo d'aquesta pandèmia i d'aquest confinament i d'aquestes mascaretes i tot això, per tant, no hem de repicar més el clau en aquest aspecte, perquè els mitjans de comunicació, les xarxes socials, etc., ens donen informació més que abundosa sobre el particular. De manera que cada dia, més els telediaris, tant a migdia com al vespre, s'ocupen molt més de la pandèmia i de l'estat en què estan els contagiats, els que estan d'alta, els que han mort i tot això, que no qualsevol altra notícia de política o de qualsevol altra cosa, o de cultura, de l'altre, com és lògic. Estem en un cas de pandèmia, confinats. Bé, clar, aquí hi ha una altra cosa, perquè que és el que tenim fe, és a dir, que pensam que hi pot haver una ajuda de fora de les ajudes materials, una ajuda que mos pot venir de part de Déu, mitjançant la pregària. Déu pot comunicar amb nosaltres a través de la pregària. Per tant, per ventura d'això, és de lo que menys en parla el mitjà de comunicació. No fiquem-se en la consciència de cadascú, perquè, és clar, tot això de pregària i fe i tot això són coses tan personals que han de sortir del nostre propi convenciment. Si no estem íntimament i personalment convençuts, no tenim, ja no se mos ocorre pregar ni res. Però si tenim convenciment de que un contacte amb Déu mos pot evitar aquest contacte tan perjudicial, també l'hem de tenir en compte. Jo, mireu, però, i res molt aquests dies, a una vocació mariana, i més ara que estem en el mes de maig, que és el mes de Maria, que és la milagrosa que tenim a Sant Jordi, aquesta imatge en el qual la major part de novies, després de sortir de Casa de Cefos a Sant Jordi mateix, o altres iglesias de Pollença, anaven en aquest altar de la milagrosa i entregaven el rap. Jo només voldria pensar, perquè esclar, és la denominació de la Verge que fa miracles. En realitat, milagrosa és un castellanisme, perquè ho deim de milagro, milagro, milagrosa. En català hauríem de dir miraculosa, i miraculosa no mor bé molt aviat dir miraculosa. He anat a veure, he resat a la miraculosa. Jo vull suggerir que digueu la miraclera, la Verge Miraclera. En aquesta és la que jo realment encoman més a Déu, o sigui, que protegeix i ens ajudi a evitar el contagi de la pandèmia, i sobretot que arribem a trobar el medicament, sobretot la vacuna, que faci que mos alliberi, fins que vol bé que estigui mare, per mos vacunar i per eliminar que torna a son recaure. Perquè, clar, cada vegada que dèiem la pandèmia està superada, cada vegada menys contagis i més curacions, aleshores tot estigui molt bé, Per tant, jo suggereix que la Verge Miraclera, la que està a Sant Jordi, a veure si mos concedeix el miracle de que hi hagi menys contagis cada dia i passem decididament d'aquest estat col·lectiu de por a un estat d'esperança. Hem de passar de la por a l'esperança. I això hi pot ajudar, si se té fa, encomanar-nos la Verge Miraclera, que ella a la vegada obtingui de Déu el miracle, els miracles de la salvació d'aquesta pandèmia, d'aquest coronavirus. Bé, ara girant fuer, tenim que avui és Fàtima, la Mare de Déu de Fàtima, dia 13 de maig a la Mare de Déu de Fàtima, o sigui que commemoram les aparicions, les quatre aparicions, quatre o cinc, segons com compten són quatre i segons com compten són cinc, que van tenir lloc de la Mare de Déu a una localitat de Portugal, que està a prop de la ciutat de Coimbra, o sigui, cap a la part nord de Portugal, i van tenir lloc el 13 de maig de 1917. 1907, no és una fecha qualsevol perquè aleshores Europa se trobava a la Primera Guerra Mundial, una primera guerra ja que va tenir infinitat de baixes, va durar de l'any 14 a l'any 18. Per tant, l'any 17 se va aparèixer la Mare de a Fàtima a un pastor que pertanecia, que es deien Llucia, i els seus dos cosins, que entre si eren germans, Francesc i Jacinta. De manera que Llucia, una nineta de 10 anys, Francesc de 9 i na Jacinta de 7. Tot això ho sabeu, altres, tot això de Fàtima, ara només ho recordem. Eren dues famílies, entre dos santos, que en portuguès dos santos no vol dir dos, que siguin dos, sinó dels sants. De manera que i l'altre era Marto. De manera que na Llucia, dos santos i Marto, vol dir Llucia dels Sants i Marto, i els seus dos cosines, Francesc i Jacinta. Bé, aquests eren tres pastors que pasturaven per un lloc que es deia Cova d'Iria, Cova d'Iria, un bosquet d'ousines i d'ullastres, per allà pasturaven les ovelles i a la vegada jugaven entre ells, perquè ja me direu, una nina de 10 anys, un nin de 9 i una altra nina de 7, una autèntica escritura, autèntics infants, i jugaven allà les seves ovelles i se'ls va aparèixer la Mare de Déu per quatre jornades definitives. una va ser el 13 de juny de l'any 1907, el 13 de maig, avui, el 13 de juny, el 19 d'agost i una quarta el 13 d'octubre. 13 d'octubre. Bé, tot això va moure una revolució espiritual, una autèntica, Norbert. Tenint en compte que feia l'any 1907, feia exactament 103 anys, 103 anys, vull dir, no, un moment, feia 53 anys que s'havia aparegut la Mare de Déu a Lourdes, de modo que Lourdes va ser l'any 1858, i Fàtima 50 anys després, 1907, 52 o 3 anys de diferència entre una i l'altra, entre Lourdes, al sud de França, i França i Portugal. Què vol dir? Que és que la Mare de Déu té ganes, té la mania d'aparèixer-se? Pues sembla que sí, sembla que li agrada estar a prop de nostre quan tenim necessitat. Ell havia aparegut primer en aquesta imatge miraclera, o la milagrosa, una monja de la Caritat de París, Santa Catalina Labouré, que és la que va, això va ser a principi del segle XIX. 1830, per ahí. De modo que primer la Miraculosa, després la de Lourdes, a França, i després la de Portugal. De modo que tenim dues a França, a París i a Lourdes, i l'altra a Portugal. París, Lourdes i Portugal. Tres aparicions en l'espai d'uns 150 anys. Clar, això revolta molt la pietat del poble, que de vegades els han d'excitar amb aparicions i els han d'excitar amb missatges. I és molt important el missatge, en aquest cas, de la tercera aparició. No parlam ni la de París de Santa Catalina Labouré, però sí que mos quedam amb l'idea de la miraclera, o milagrosa o miraculosa, el que vos vengui bé dir, jo vos aconsello que digueu miraclera, que és el que vol dir, o la de Lourdes, o la de Fàtima. Bueno, avui recordam la de Fàtima, que fa exactament, avui fa 103 anys que se va aparèixer en aquests tres pastorets, Llucia, Francesc, Jacinta. En Francesc i Jacinta van morir molt, molt prest, prop després d'aquestes aparicions. Però Llucia se va fer monja després i ja es deia Sor Llucia. Bé, i varen tenir aquest contacte amb la Mare de Déu. I què va dir en conjunt? Per què va aparèixer tota tan preciosa, tan hermosa, amb aquell vestit... un vestit blanc, una cosa preciosa, realment que és així com l'amor mostren en aquest santuari fantàstic de Fàtima, que supos que heu estat. Les tres aparicions aquesta, la miraclera, la de Lourdes i la de Fàtima, la Mare de Déu se mostra bellíssima, una dona d'una bellesa extraordinària, de modo que els escultors s'hi han de venir a triar un bon model i fer una escultura molt bé. Bé, però no basta de dir, oh, quina Mare de Déu més bella, la de Fàtima, o la de Lourdes, o la de Miraclera de París. No basta dir això, quina bellesa extraordinària. Hem de veure el missatge que du. I el missatge, sobretot el missatge d'aquesta darrera, de la Mare de Déu de Fàtima, és el missatge de penitència. Han de fer penitència. I on diu, a bones hores ara de fer penitència, quan tenim una penitència més grossa que la pandèmia aquesta, no entendrem cap, perquè que s'acaba el món, per la fi del món, perquè ben que és molt lento, que mos costa molt sortir-ne, que la millorança és molt escassa i va molt lent. I sobretot que tenim por de que una vegada que hagi fet aquesta pandèmia pogués tornar a comparèixer i pugui tornar a reaparicions de la pandèmia aquesta. I per això, però, mos demana, la Mare de Déu mos demana penitència, i penitència vol dir no fer coses rares, ni peguin mort derrotades, ni fent mort sang, ni fent mort dijunis raros, ni moltes coses, sinó ser moderats en totes les nostres coses, amb el menjar, amb els espectacles, amb els plers, amb tot, una moderació. Penitència ho vull dir, però jo em dic que és una moderació, una espècie de regiment, va de dur, però que s'ha de dur. I, a més, però també m'ho va aconsellar la Mare de Déu de Fàtima una oració molt concreta, i és el Sant Rosari. Passava el Rosari, i això... pues és molt important. Un diu, fa-lo de resar cada dia, que és una cosa més avorrida, repetir 50 vegades l'Ave Maria i tot això. Bé, no vol dir que l'hagin de dir cada dia, però de totes maneres és una devoció, ja que recomanada des de Fàtima, vol dir que no l'han de perdre i l'han de tenir, l'han de mantenir un port, un pic per setmana, un pic cada mes, o el que m'ho vingui bé i de gust. És una, per altra part, és una devoció en certa manera pintoresca, perquè mos planteja els 15 misteris, o els 5, si només deim una part, els devots, que són 5 escenes gojoses del naixement de la Mare de Déu, per exemple, el naixement de la cova de Betlem, o bé de dolor, per tots els passos de la creu, o bé de glòria, sobretot en la resurrecció. O sigui que és una devoció realment pintoresca, perquè morto a 15 escenes, 15 escenes molt hermoses de la vida de Jesús i també de Maria. De modo que el missatge concret de Fàtima, d'això que va passar ara avui fa 103 anys, el 13 de maig de 1917, en plena no pandèmia, perquè en aquell moment no era una pandèmia, però hi havia una cosa pitjor, perquè s'acarregava molta gent, que era la Primera Guerra Mundial, que ja se va acarregar molt de mils i mils i mils milions d'europeus. Per veure, després va venir la Segona Guerra Mundial, que va ser molt més feresta, però la primera va ser molt forta. I doncs, enmig d'aquesta més que pandèmia de la Guerra Mundial de 1917, hi va haver aquesta aparició, aquestes quatre aparicions de la Mare de Déu en aquest pastoreig, en aquest passatge de Cova d'Iria, era un poble d'Alcostrel, com vulgueu dir, Cova d'Iria o d'Alcostrel, aquesta localitat on feien de pastors aquesta Llucia, Francesc i Jacinta, Marto i Dos Santos, dels Sants, i varen tenir aquesta operació. Però va dir això, la Mare de Déu no ve simplement perquè la troben guapa i perquè la troben preciosa i tot això. Molt bé, a donar un missatge. I un missatge de Pàgina de Fàtima d'ara fa 103 anys és això. Penitència, o sigui, una moderació en el nostre viure, no viure alocats, no viure lo loco, sinó tenir una moderació. I, a més, en l'oració, aquesta, diguéssim, paisatgística, diguéssim, pintoresca del Rosari. Bé, finalment, recordeu-vos, i així tancam aquesta estada que he tingut, aquesta rentrée, aquesta tornada que tinc amb vosaltres i que ha fet que vos manifestar l'ignorància que jo tenia. Per tancar tot això, vos record que aquest any 2020 fa 250 anys que va néixer en Beethoven, un dels més grans, si no el més gran, dels compositors musicals. Ludwig Lluís van Beethoven, que va néixer a Bonn, prop de Colònia. Alemany, però allò de Von es van, que vol dir que venia d'ascendència holandesa, però ell era alemany de Von, a pesar que va viure tota la vida a Viena. I aquest senyor mos va deixar les 9 sinfonies precioses, mos va deixar les 32 sonates per piano, molta música de cambra, de piano, de violí, de violoncel, tercets, quartets i tot això, i inclús mos va deixar una òpera, l'òpera Fidelio. La música d'en Beethoven se caracteritza per la seva serenitat. Si hi ha una paraula que ho pot dir, és serenitat, perquè mos dona una pau i una serenitat, tot sabent que vol dir serenitat, sereno, a l'ànima. La serenitat, aquesta pau, en Costa la defineix amb una paraula molt important, que la serenitat és la divisa, és la marca de la potència màxima. Una persona que té serenitat és una persona d'ànima o d'esperit enormement potent. Repeteix, serenitat vol dir potència, vol dir una pau, una calma que mos dona la màxima potència que és el que hem de tenir una persona. Poden ser rics o poden ser pobres, poden ser intel·ligents o poden ser no tant, etcètera, etcètera, etcètera. Però sempre hem de tenir serenor, serenitat. Bueno, i doncs, aquesta serenitat que mos donarà la nostra potència màxima, segons pensa en Costa, una de les arts que la dona més és la música, i entre la música de Beethoven, que en si és música enormement serena, mos dona calma i mos dona pau, a pesar de que de vegades se posa tan feroge, que ja és com a la quinta simfonia, però és igual, encara que sigui la quinta o la sexta, que és la pastoral, o la novena, que aquell cor estan bons, i en les sonates tan fenomenals com pugui ser la Claro de Luna, o la Patètica, o la Passionata, o qualsevol d'aquestes 32, tot això mos dona una serenitat, i per tant mos dona la potència màxima que necessitem, sobretot en temps de pandèmia, de tot. Així que, per tant, a veure si, sobretot posam la ràdio clàssica, que mos dona gran programació d'en Beethoven, o qui més qui manco, que se va té qualque compact disc de sinfonies o de sonates del geni de Bonn i de Viena, de Beethoven, que va viure 56 anys, de 1770, per tant, ara fa 250 que va néixer, fins a 1826. Són 56 anys. En 56 anys té una obra enorme de grossa, una obra musical per tots els instruments, però destaca la part de piano en les seves 32 sonates i també els 5 concerts de piano i orquestra, que són preciosos, i les 9 sinfonies. Aniran dient més coses de Beethoven a les pròximes vegades que me toqui parlar, i me sembla que serà això el dimecres, i jo vos aniré parlant, a pesar que jo estic convençut que qui més qui manco pollença coneix en Beethoven, coneix un poc la seva música, però a lo millor no havia reparat que és la música que dona més serenor, més serenitat, i que la serenor o serenitat és la qualitat més important de l'ànim, perquè dona la potència màxima. L'home i dona més potents d'aquest món no són ni el més rics, ni el més savis, ni tot això. Són els que tenen serenitat. Aquests són els més potents, més poderosos. Per tant, aquells que poden ajudar més a la humanitat. Més bé, i jo, adeu, i amb aquesta idea de Fàtima, de la serenitat d'en Beethoven, i tot això, me sembla que han tingut un contacte bo, i jo vos agraeixo molt si no l'heu escoltat i heu pogut treure qualque cosa de bo. Així que adeu, ara me t'ho posa Anna Maria Àngels, que és la que està a Ràdio Pollença, i ja seguirà la programació que tingui preparada. Adeu, bona tarda, bon pollencins, amics meus.
Gràcies, Bernat. Fins la setmana que ve. Una abraçada.
Sí, sí. Adéu. Gràcies, Maria Àngels.